La nostra música.
La nostra música.
La nostra música. Presentat i dirigit per Joaquín Castaño.
Salutacions i benvinguts a un nou programa de La nostra música, on quinzenalment tenim com a convidats grups o cantants de la nostra comunitat o afincat en ella, ja canten en valencià o en altre idioma. Avui tenim el plaer de comptar amb Aitana Ferrer, d'estil infantil, i ella ve de València. Parlem com cada entrevista dels seus orígens, trajectòria i projectes. Sense més preàmbuls, anem a les preguntes. Això sí, què tal? Bon dia, Aitana.
Bon dia, Ximo, com estàs? Jo molt bé, així a casa.
Vaig a preguntar-te, no només del moment actual, que facis com si fos una línia de temps, dels projectes artístics, que siga ràdio, que quina veu tens més bonica, i que podies fer una de televisió i tampoc passaria res, perquè diuen els ulls de Pilar Rubio, però banyes temps. I que em facis una línia del temps dels projectes artístics i culturals que has fet, que vulgueres fer o que estàs fent ara.
A veure, com a cantant comença a cantar als 8 anys, perquè és que era una necessitat que tenia i des dels 8 anys passa per moltes formacions. He cantat en grups d'esca, d'esca jazz. He cantat en aquests grups d'esca jazz, he anat a festivals internacionals, siguem molt joveneta, era l'única dona que participava en aquests festivals com a cantant. Sí que hi havia alguna pianista, però igual en un festival de 15 grups eren dos dones, la resta eren tot homes. Jo, a més, era la vocalista del grup que sembla que eres com la representant, no? Després he cantat pop-rock, he tontejat un poc en el jazz, però sense haver-me format, simplement perquè m'agrada. He cantat en big bands, he cantat en orquestra i canto en orquestra. He gravat, com a cantant, publicitat per a moltíssimes firmes, com poden ser, sobretot, joguets com Playmobil, com Nancy's, Nenucos, etc. He gravat també publicitat per a ràdio. Què més? Què més? És que són moltes coses. És que s'ha aixina com... Després, bé, coses que tinguin que veure amb la veu, perquè el meu treball principalment és... Quan em diuen, tu a què te dediques? Jo dic, jo em dedico a treballar amb la veu, amb totes les possibilitats que tinga la veu. Clar, això em porta a que l'any 2017 entre com a locutora de ràdio en Apunt, i tinc dos programes de ràdio. Un es deia L'Escoleta i l'altre es deia La Caseta d'Aitana. L'Escoleta era un programa, dic que era perquè ja no tinc cap dels dos. Ja saps com són aquestes coses, que bé, comences i arriba un moment que el projecte acaba i acaba i ja està. L'Escoleta era un programa que es dedicava a recollir tota la programació cultural de la Comunitat Valenciana setmanalment, però la referida a les famílies. Exclusivament a les famílies, a xiquets i xiquetes i a les seues famílies. Des d'activitats culturals a activitats a l'aire lliure, perfectament. També cabien ahir les festes populars, evidentment. I teníem cada dia que fèiem el programa, teníem un convidat que parlava d'alguna temàtica infantil o familiar i teníem un nutricionista, un pediatre i un psicòleg, i a més d'una especialista en música rock contada en clau familiar. I això la veritat és que era un programa molt xulo, però per a mi la meva joieta era La Caseta d'Aitana, que era un programa específicament infantil, tractat des d'una perspectiva també didàctica i pedagògica, i el que tractava La Caseta d'Aitana era crear un món de fantasia, on jo vivia en una casa on tenia un gos i em passaven aventures amb el meu gos i jo els ho anava contant. A més, el programa es dividia en diferents seccions de música i volia que els xiquets conegueren molta música molt, molt variada. No només la música que escolten els seus pares, per descomptat la música d'adult estava fora d'aquest programa, era tot música infantil del món, hi havia músiques del món, música clàssica, música de pel·lícula, bé, teníem moltes, moltes seccions, teníem un endevinalla, endevinàvem cada setmana un animal diferent, teníem els xiquets que ens telefonaven i els deixaven missatges, era un programa molt, molt divertit que jo trobava moltíssim a faltar. Després, en quant al doblatge, jo soc actriu de doblatge molt, molt, molt recent, perquè porte any i mig formant-me com a actriu de doblatge. Sí que he fet locucions anteriors, però sense tindre formació, simplement perquè porten molts anys treballant en estudi i vulguis que no, això també te fa molta escola. Però formar-me com a locutora, com a actriu de doblatge, porta any i mig i ja he doblat en sèries d'apunt com són els Tres Mosqueters, i ahir ves escoltar algun personatge. He tingut sempre personatges secundaris, ambients, perquè al principi comences així. Hi ha actors fantàstics i actrius fantàstiques així a València que doblen meravellosament. Què més? Bé, ara, per exemple, en la factoria continuem endavant, continuem creant la nostra música infantil, estem acabant el tercer disc, que dic que estem acabant perquè portem com un any acabant el tercer disc perquè anem a la nostra marxa sempre, perquè tots tenim molts projectes. I després jo ara, en el confinament, he encetat dos propostes que bé, vaig tindre la necessitat de comunicar-me i de poder entretindre a les persones. Sobretot pensava en els xiquets, quan vaig acabar l'escola i els digueren que no tornàvem i que els nostres alumnes no tornaven, jo vaig pensar que possiblement ells estarien assustats. Assustats més que una por com la nostra, és una por d'algú que no coneix, que desconeix què és el que està passant i per molt que li expliquen no pot entendre-ho perquè els xiquets no acaben d'entendre a aquestes edats, a les edats dels meus alumnes que són d'infantil, no entenen la gravetat real, val? Entenen l'estat d'ànim en el que estan els seus pares però no la gravetat com l'entenem nosaltres. Per tant, vaig pensar, vaig a fer alguna cosa que puga fer que els xiquets estiguin més tranquils o que tinguin un descans al llarg del seu dia que porten tot el dia a casa. I com tinc un canal un canal de YouTube en el que jo habitualment tracte de fer divulgació cultural, encara que duia molt poc de temps fent-ho perquè era molt recent, vaig començar crec que sigui desembre o gener, vaig transformar el canal en un canal en el que ara mateix estic contant contes infantils a les 9 de la nit tots els dies. Porto 48 contes contats, que són els dies que hem estat així tancats, i cada nit a les 9 en directe, en YouTube, en Instagram i en Facebook, els conto un conte. O sigui, de fet, així darrere tinc el plató del ventall d'Aitana i d'un conte abans de dormir. I després, per les nits, en el meu perfil personal d'Instagram, que és @aitana_ferrer_, ahir faig contes a la llum dels ciris, que és un espai que he creat per a que la gent conte el que vulgui contar. Igual que estem tu i jo així xerrant, doncs és algo similar i la gent pot entrar en directe en mi a contar històries. Normalment jo proposo un tema de la nit, però bé, qui vol entrar a contar una altra cosa, entra i la conta, no hi ha cap problema. I és molt divertit perquè hi ha un grup prou nombrós de gent que ve totes les nits de forma superfidel, que no fallen. I això portaré com 2 o 3 setmanes. Ja la veritat és que he perdut el compte de les setmanes que porto fent això. Altres projectes en els que participe. Doncs mira, he participat recentment, te dic este últim perquè és una de les... He fet 3 col·laboracions recents. La més vella és en el raper Malparlat, en els rapers de Malparlat, Alfons el Blu, que és de Castelló. Ells han tret un disc que es diu Poèticament Incorrecte i ahir ell i jo hem fet una cançó, bé, ja t'he dit que canta molts estils, i hem fet una cançó que parla del maltracte a la dona. Es diu El monstre de l'armari i és un crit a la societat que reclama que se'ns preste atenció, que no es deixe córrer com algo que és normal, no? Que no es pot normalitzar el maltracte, sinó justament lo contrari, hem d'estar atents per denunciar-ho a la mínima senyal que vegem. Després estic participant en els cors del que serà el següent disc de Paco Muñoz, que encara que ell ja va fer el seu acomiadament i participarem tots en l'acomiadament que va fer en el Teatre Principal de València, ell continua en actiu, no pot parar. I he estat fent cors per al seu disc. També he fet cors per al disc d'Ina Martí, que està preparant un altre disc. I he col·laborat en la versió en valencià de Resistirem, que és la cançó que escolta tot el món en els seus balcons, però tenim una versió valenciana, que estem ahí moltíssims artistes que han passat per OT, gent d'Apunt, que tant presentadors com com jo, que soc presentadora però soc cantant, altres que només es dediquen a cantar, altres que són actors, i això va ser impulsat per Carme Juan i per Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, que bé, tingueren aquesta iniciativa i va ser fabulós, va ser fantàstic veure'ns ahí tots barrejats. I després el que dèiem abans de les cançons de Bressol, Nosaltres, Enric i jo, concretament, començarem a fer a partir d'una petició d'una amiga que si li, ella em demana si podia fer una cançó personalitzada per al seu fill, que anava a néixer i jo no ho havia fet mai, però em vas llançar. I al remat el que hem creat és un producte que qui vol pot encomanar-lo i és cançons personalitzades, però no perquè porten el nom del que va néixer, sinó perquè fem com una espècie d'investigació sobre la vida del pare, de la mare i de les esperances que tenen al respecte del fill que ve i creem la lletra sencera de la cançó dedicada a aquesta família. I la música, clar, és que tot va a mi. Jo quan creï aquestes cançons, directament em naix una melodia i aquesta melodia està generada per l'emoció que em generen aquestes persones que m'han contat la història. Així que més personalitzada és impossible.
Algun projecte que tingues en el cap que vulguis fer més? O sigui, per exemple, has dit de doblatge, però a tu t'agradaria, per exemple, eixir en alguna sèrie de televisió, ser actriu, és el que vinc a dir.
No, ser actriu no. A mi m'encantaria tornar a la ràdio. M'agradaria moltíssim tornar a la ràdio a fer algun programa que tinga que veure amb l'educació, perquè és com una necessitat que tinc de contar coses sobre educació. No m'importaria tontejar en la televisió, no m'importaria, però sobretot crec que m'agradaria molt tornar a la ràdio. O poder fer, per exemple, els espais que estic fent ara així des de casa, m'encantaria poder portar-los endavant en una ràdio o en una televisió, perquè crec que no hi ha programes així ara mateix, així a València, i crec que podrien ser molt interessants de portar endavant.
Com veus el panorama a nivell de televisió, sobretot programes líders, no sé si has tingut ocasió de veure, si has vist la secció que té Dani Miquel també en Apunt. Estic parlant d'això perquè està relacionat en la secció infantil, sector infantil.
Sí.
Què et pareix aquests dos productes?
A veure, jo estic també ara mateix, el conte abans de dormir que faci per les nits està inclòs també en la programació que fa la colla, el que passa és que no ix en el web i jo estic superagraïda de que estigui ahí. A veure, jo opine que s'estan fent continguts molt adequats per a xiquets des d'Apunt perquè, a més, tenen una carta de valors però dedicada a la part infantil que està fundamentada en les intel·ligències múltiples de Howard Gardner i crec que han tingut un punt de vista molt xulo. O sea, a mi me va sorprendre moltíssim quan vaig estar fent el programa infantil i vaig llegir aquesta carta de valors que hagueren tingut aquest punt de vista. Es tracta de mantindre la igualtat, o sea, de transmetre valors que serien com valors transversals, no? Valors com la igualtat, com el respecte a totes les persones, zero de violència de gènere tampoc, la igualtat entre tots. Jo la veritat és que veig que estan fent continguts que estan molt bé. L'única cosa que li trauria jo de pero és que veig massa contingut considerem galàctic, perquè hi ha un moment que tenien els Beatles, a mi els Beatles m'agraden molt, desconec a ells, perquè a més jo, abans de que la tele obrira, jo vaig acompanyar els Beatles i anava presentant en les trobades, jo vaig presentar què era Apunt, anava com si diguérem de carta de presentació de què era Apunt per als xiquets. I vaig tindre l'ocasió de poder inclús teatralitzar sketches en esbíters en aquestes presentacions de les que fèiem a les trobades. I em sembla que està ben pensat, està molt ben pensat, van tocant temes que són molt interessants per als nanos. Però hi hagué un moment que la programació d'Apunt tenia diversos continguts que tenien molt d'aspecte galàctic, no? Estava Nina de l'Espai, estava els Beatles, no sé si hi havia algun altre producte més així en plan espacial, i jo crec que això està bé, però els continguts, crec que els personatges deurien estar també més pròxims i que no siguera tant de dibuix, sinó que hi haguera persones també que pogueren presentar. O sigui, jo trobo a faltar una Maria Bimbolles, no sé si haureu sentit parlar de Maria Bimbolles, que estava en la televisió de Balears, i era ella doncs, la que anava dinamitzant un poc el programa. No, no era un personatge fantàstic com galàctic, no, era una persona adulta que parlava per als xiquets i parlava de forma natural tractant els xiquets com a persones, no com a éssers minúsculs.
Sí, o per exemple, com els clàssics de tota la vida de los payasos de la tele, per exemple.
I jo és que jo no soc molt de payasos. Jo no soc molt de payasos ni molt de Mickey. Sí que vaig viure aquesta època, val? I jo per a mi eren fantàstics en aquella època, però no, no m'agrada aquest tipus d'esquets. No m'agrada aquest tipus d'esquets. A mi m'agrada que els xiquets se'ls tracte com a persones. O sigui, vull dir que no tot tinga que ser xicotet i no tot tinga que ser rosa i tot tinga que ser diminutiu. Sinó que se'ls tracte com a persones que pensen, que s'estan desenvolupant, que volen descobrir coses, saps? Que sí, fem contingut infantil, però no els infantilitzem més encara de lo que ja són.
Si em dius adeu, vull que el dia siga net i clar, que cap ocell trenque l'harmonia del seu cant. Que tingues sort, que trobes el que t'ha mancat a mi. Si em dius et vull, que el sol faça el dia molt més llarg, i així robar temps al temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir.
Continuem en l'entrevista i ara parla'm dels concerts i dels teus espectacles. En primer lloc, parla'm de l'evolució que ha hagut des del que vau començar, en fi, des del 2015 o 2014 a estar.
Val, doncs nosaltres el primer, la primera actuació que ferem com a Factoria de Sons la ferem pràcticament improvisada per a una escola que ens demana que anarem a tocar a la fi del curs d'eixa escola. I bé, ahir no teníem encara tampoc muntat el show com anava a ser ni res. A poc, clar, conforme vas fent actuacions, tu vas donant-te compte de les coses que funcionen millor i de les coses que no funcionen tan bé, perquè hi ha cançons del primer disc que les tocàvem en directe i ara ja no les toquem perquè no funcionen en directe. Són cançons per escoltar-les, però no per a un directe. El que sí que hem anat fent és incorporant coreografies, perquè als xiquets els agrada que la música tinga gestos, a més és molt més fàcil de recordar. I conforme també la música nostra s'ha anat escampant i la gent va coneixent-la, notes una resposta del públic també doncs molt més significativa, com més implicació. No ens hem d'oblidar que a les persones el que ens agrada quan anem a un concert és saber-nos les cançons, encara que siga taralejar la melodia, o fins i tot si sabem la lletra estem bé, estem cantant ahí, com dirien, a grito pelao, saps? És el que ens agrada, a més de ballar-les en algunes ocasions. Els xiquets també els agrada cantar les cançons, també els agrada ballar-les, i sobretot el que ens hem donat compte, que bé, jo ja ho tenia en compte quan començàrem a fer les cançons, però és com que hem assolit la idea, és que els xiquets són moviment i els espectacles infantils han d'implicar moviment per a ells. Ja tenen per una banda el teatre, on els xiquets van i estan asseguts pràcticament tota l'obra de teatre, però quan hi ha música de per mig, jo crec que els xiquets han de poder ballar. I el que sí, doncs hem anat estenent la nostra xarxa, sobretot nosaltres toquem en escoles. Les escoles, com a molt, admeten un format duo, anem en parella, i fem el mateix repertori. No hi ha cap problema, el podem fer igual. I cada volta són més escoles les que sumen a escoltar la Factoria de Sons, i això també ha portat que molts ajuntaments comencen a contractar-nos. Ara, de fet, el 10 de maig teníem una actuació en Puçol, però bé, no està cancel·lada, ens l'han ajornat, i bé, ja quan puga ser ja ens diran quan la fem.
Què pot trobar-se alguna persona que vulgui conèixer a Aitana o a la Factoria de Sons en els seus espectacles? És, com bé acabes de dir, és una simbiosi del públic i l'artista, no? Tu fas partícip de les teues cançons al públic que està mirant.
Sí, en els espectacles infantils sí. De fet, jo baixo de l'escenari i ballen ells, o inclús hi ha altres cançons en les que pujo voluntaris. per a que vinguin a participar de la cançó dalt de l'escenari i siguin protagonistes ells de la cançó. Sí, és exactament això.
En els espectacles també aprofites per fer algun contacontes o només són les cançons?
L'espectacle va tot narrat a través d'un viatge que fem en tren i tots els personatges de les cançons van apareguent a partir d'aquest viatge. Sí que hi ha una cançó que té un poc més d'història, que és La gallina pica tot, sí que té un conte inicial, és de les que canta al principi, un poc com preparant-los, no? I ja arriba un moment en el que jo ja els dic que tots de peu i ja comencem a ballar i el que faig és que els explique abans de cada cançó què és el que anem a fer. Assagem una miqueta i endavant, i ho fem.
Fins on heu arribat en la vostra música? Soles al territori valencià, heu tingut ocasió de tocar, per exemple, a les Illes, i si teniu prou concerts, si esteu contents en els concerts que teniu en l'agenda vostra?
A veure, no hem eixit de la comunitat valenciana, no hem eixit. Maria Bimbolles és d'allí, de Balears. I arribar els discs han arribat a molts llocs, inclús a Badajoz han arribat. Però, clar, el cantar en valencià també estàs més limitat en quant a l'espai d'actuació. No és normal que te'n vagis a Madrid a tocar. No és com un cantajuego que pot anar per totes bandes, no? Nosaltres també podem anar per totes bandes, el que passa és que està bé, i això sí, des de, és que no t'entiendo bé, sí. Nosaltres ens hem centrat sobretot en València, que és el nostre rogle pròxim, també hem fet algo d'Alacant i algo de Castelló. I en quant a número de concerts, tenint en compte que s'ho autogestionem i no tenim cap mànager, de fet ho gestiono jo tot, clar que estem molt contents de la resposta de les escoles, perquè sobretot ens centrem en escoles i alguns ajuntaments. De fet, molts dels concerts que tenim són en escoles que anem repetint any rere any, perquè els agrada molt. I gràcies a aquestes escoles ens van descobrint altres escoles. I al remat és com una espècie de xarxa que es va teixint a nivell escolar que bé, estem molt... Este any, no puc parlar d'este any perquè este any va ser un any zero. O sigui, un any vull dir que per a mi no va comptar perquè ara, per exemple, de cara a Falles teníem diverses actuacions, de cara a Pasqua teníem diverses actuacions, en maig teníem diverses, en juny teníem tancaments de curs... Tot això es cancela. Després, en estiu, cadascú estem en altres projectes i no fem actuacions en estiu. I fins que no torni setembre, no tornem a fer actuacions. Per tant, jo no crec que en setembre estiguin les coses com per anar fent actuacions de carrer o... Més que res perquè les actuacions no van estar contemplades tan fàcilment.
Fins que no n'hi hagi una vacuna, que serà un any i mig, no faig la idea de que n'hi hagi res.
Exactament.
I millora així, no pensé. En les actuacions vostres actuals, dels vostres concerts actuals o de les vostres actuacions, inclou cançons del primer disc? Només es centreu en el CD que anem a preparar i que anem a llançar pront ja?
No, nosaltres barregem cançons de tot el repertori que tenim. Clar, el que hem fet és que del primer disc, les cançons que més bon resultat han tingut, a nivell d'escenari, perquè una altra cosa l'escoltar en casa, però a nivell d'escenari les que millors resultats han tingut les continuem fent i estem afegint les noves, que encara que no està el disc llançat, sí que les estem fent en directe, perquè a nosaltres ens agrada fer una cançó i llançar-la i provar-la, encara que no estigui treta en un disc. Saps? Perquè el disc arriba com molt tard, sempre. I l'espectacle que estàvem fent este any es configurava ja d'una altra manera, ja no era un viatge en tren, sinó que començava d'una altra manera. Clar, això era el canvi que hi havia per aquest any, però bueno, mira, se'l guardarem per l'any que ve.
Algun somni musical complert o que vulguis complir? Vull dir, vulgueres posar-li música a una sèrie infantil, pues posem un cas, per exemple, no sé com és, relacionant el teu estil de música i relacionant el teu món. Per posar un exemple, per posar un altre somni musical?
No tinc així ara mateix cap somni musical. Saps què passa? Que en aquest moment que estem vivint, jo no he tingut ganes de cantar cap dia. És curiós. Tenia ganes de comunicar-me, però no he tingut ganes de cantar cap dia. Pot ser que ara, d'aquests dies, me vinguin les ganes. I simplement m'he dedicat a respectar-me i a fer el que m'avellira, perquè què menys, no? Ja que tinc d'estar tancada, vaig a respectar el que el meu cos em demana. No, què va. Coses que m'agradaria poder arribar a fer, doncs, clar, mira, m'agradaria arribar a cantar en Maria del Mar Bonet. M'agradaria molt cantar en Judith Nederman, que és una cantant catalana increïble. M'agradaria cantar, fer un concert meu en el Teatre Principal, per què no? Però el que m'agradaria és quixir en bolos i que puguem fer rodar la música i que pronte esta situació ens permeta fer actuacions d'una manera o d'una altra, però poder tornar a eixir al carrer, perquè els músics, si no tenim carrer o sales, a casa podem estar molt creatius o poc creatius, però a nosaltres la nostra vitamina és el carrer i són les sales i és el públic.
Això complirà, que tu mereixes. El públic, per desconeixement, no consumeix cert tipus de música? És la pregunta que volia.
Clar que sí. I és que és difícil difondre la música també. Quan no eres un artista que estàs afegit a una gran plataforma o a una gran discogràfica que ja s'encarreguen del màrqueting o de tot el que hagin de fer, quan tu gestiones tu tot sol, és molt difícil donar-te a conèixer i molt difícil que la gent sàpiga que existeixes. Sí? O sigui, a nosaltres ens ha passat, jo me troben gent que quan descobreix, per exemple, la Factoria, diuen que els encanta, que els nanos han entrat en bucle escoltant el disc. I jo dic, ei, doncs el disc és del 2016, crec, o 2000, sí, del 2016 va eixir el primer disc. Com és possible? Doncs mira, perquè no podem difondre la música com deuria fer-se. I ara tenim a punt, i en a punt sí que tenim cabuda. Jo, de fet, quan tenia el programa de la caseta i de l'escoleta, tenia un percentatge de música en valencià que posava sempre, i en la caseta, de fet, a Pau, el de Trobadorets, bueno, jo el coneixia perquè és del sector, però el vaig conèixer personalment i se feren molt amics perquè hi vingué a ser, el vaig entrevistar jo en la caseta, a Dei i a Gerard, i jo intentava, en la caseta d'Aitana, intentava difondre la música infantil valenciana, a més de d'altres jocs, val? Però sobretot la música infantil valenciana. Obríem el programa amb una cançó de Rodamons, que Rodamons és un grup fantàstic que ells fan teatre, però utilitzen la música per a vehicular tot el teatre que fan. I no tot el món coneix Rodamons, i Rodamons fa una música xulíssima. És un problema que tenim al fer música en valencià. I damunt música infantil, que és més difícil encara.
Ha sigut un plaer conversar a tu. Fins així el programa d'avui. Ens escoltem en el proper programa de la nostra música, així en la teva emissora, UPB Ràdio. Salut i música.
Una paraula d'amor viu, d'amor gelós, d'amor d'eixa que borra, d'amor amb el llum encès, d'amor de pell contra pell, d'amor místic o violent, d'amor cru i amor cruel, d'amor humit i amor sec. Fres vital, etern amor, amor de riures i plans, amor que dures mil anys, amor d'amor i amor mort, desconfiat, incert amor, amor que fas melangir, amor que naix amb el dia i mor a la mitjanit. Sospirs i crits, amor de ballar amb voler. fuegos, amor tou i amor de ferro, amor de llençol antic, amor de cloure en els ulls i amor de només patir. Etern amor, amor de riures i plans, amor que durés mil anys, amor d'amor i amor mort, desconfiat i incert amor, amor que fas melangia, amor que naix amb el dia i mor a la mitja nit. T'estime, ho saps que ho sé. Tanca els ulls, fes-me un